Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Avui hem deixat sonar la sintonia una mica més del que és habitual perquè els nostres oients en poguessin gaudir, i de passada perquè els tertulians estaven aquí escalfant la banda i començant a preconspirar de cara als subjectes que tocarem durant la tertulia. No és així, Vicenç Villatoro, bon dia, bona hora.
Exactament així, bon dia.
Caram, això, així que
m'agrada. Molt a punt, eh? Molt a punt.
Unanimitats búlgares del 99%. Molt bé, en Vicenç Villatoro és...
A favor del gran líder.
Eh?
A favor del gran líder.
Aviam, un moment, pot matisar això amb vostè?
No, a favor del que, diguem-ne, el que porta la cosa.
Modestament, fins al dia 5 de setembre farem el que podrem, estimat Vicenç.
Fantàstic.
Molt bé. Vicenç Villatoro és escriptor, periodista, humanista, què més podem dir? El Vicenç Villatoro que...
En sèrio o...?
Això d'humanista t'ha agradat molt.
M'ha encantat, ho posaré la tarja. A partir de...
Exacte.
Amb una mica menys de pèl a la cara, i a l'altra banda de la tertúlia, l'Antoni Dalmau, escriptor...
Una mica de menys, però...
Humanista.
Però té barba i bigoti, l'altre té bigoti.
Sí,
ja, només per això.
Resistim dignament, diguem, els bigotis, en sí. Cas són bigotis.
Sigues benvingut.
Moltes
també.
Gràcies.
Saludem dos periodistes més. En Tian Riba, sots cap de Política de l'Avui.
Hola, bon dia, perdona.
Molt bé, bon dia. Habitual dels divendres, però com que aquest divendres és un dia una mica especial, l'hem avançat el dimecres, cosa que també passa amb en Joan Foguet,
bon
periodista
dia.
Del País, també.
I Barbamec, que... també, sí.
Perdó?
I Barbamec, avui estàs parlant del tema del especial, i jo aquí no tinc res a fer. Jo aquí.
Efectivament. Bé, benvinguts a tots plegats. Avui tenim una pila de temes. Avui hi haurà molts temes esportius relacionats amb els jocs i també relacionats amb Can Barça. I quan jo estava plantejant als nostres tertulians els temes que volíem tocar així d'amagat, fora d'antena, resulta que el Vicenç Villatoro se'ns ha presentat amb una gairebé exclusiva sota el braç.
No, a veure, no, és, sonarà acudit, però no és un acudit. Jo crec que, a més, és un tema per reflexionar-hi. La medalla catalana. És a dir, hi ha una medalla catalana, a més important, a hores d'ara en els Jocs Olímpics. Jo ho vaig descobrir ahir comprant l'Independent, que titulava a primera pàgina a tota pastilla, diguem-ne, de punta a punta, una medalla catalana. I es referia a un nedador del Soler, Frederic Busquet, que és el que va fer el tercer relleu del 4% francès, que va guanyar la plata davant dels Estats Units, que va guanyar l'or, no? I a més va ser el que va fer el relleu bo, el millor dels relleus, perquè va agafar a França en segon lloc i la va deixar en primer. Després els Estats Units van tornar a recuperar. I aquest senyor és del Soler, el seu pare li fan una entrevista, Roger Busquet, i l'Independent, sense cap mania i sense cap rubor, i dient la veritat, diu una medalla catalana. Okay. I a mi el que em sobta és haver-ho descobert, no? És a dir,
que no ho hagi dit ningú.
És a dir, que per raons de política ens haguem d'alegrar, i no hi tinc cap inconvenient, amb el que guanya un senyor de Huelva, i no ens alegrem, perquè ni ho sabem, amb la medalla que guanya en la cursa del segle, que li diuen, perquè no és allò en una competició clandestina, sinó en la cursa que hem vist més vegades en aquests moments repetida de tots els jocs, un senyor del Soler, d'aquí mateix, que es reconeix com a català. Ostres, doncs, jo me n'he alegrat.
Crec que de la premsa catalana, l'únic diari que ho esmentava, tot i que entre línies, era l'Avui, que parlava del nedador rossellonès en la crònica. El que passa que suposo que aquell dia s'ho va menjar tot la victòria dels nord-americans i el, diguem-ne, l'èpica del final de la cursa, no? Però sí, però és veritat, és veritat, i ens n'hauríem, vaja, que hauríem d'estar més al tanto d'aquestes coses, cert?
Home, jo crec que és una notícia, és titular de qualsevol informatiu, això hauria d'haver estat,
Això el que destaca és que el territori germà del nord el tenim molt molt despassat i fora de les nostres pregàries tot sovint. I també hauríem de tenir-lo en compte, ara ho dic així, però també quan no ens va bé, no? I en aquest cas és veritat, és una primícia, perquè se'ns havia passat per davant.
Tu deies que...
Hauria d'estar alerta per sempre estar...
Deies que és un motiu de reflexió, jo crec que ho és per un altre. A mi sempre m'ha sorprès, però no d'ara, sinó molts anys endarrere, la facilitat amb què els rossellonesos oblidaven la llengua i proclamaven la bandera i la paraula Catalunya i català. Sempre ha estat així allà. És a dir, allà l'ús de la bandera catalana sempre ha estat molt normal i s'ha utilitzat moltíssim, quan aquí no el podíem utilitzar tant, precisament, diguem. I també el patronímic de català sempre l'han utilitzat, de considerar-se catalans. Amb la mateixa rotunditat en què feien aquestes dues coses, s'oblidaven de la llengua, que per nosaltres des d'aquí...
És el central.
És el principal de tots. La llengua resulta que està com està, molt malament, però l'ús normal i natural i reivindicatiu de bandera i patronímic. Això sempre ha estat molt clar.
Jo crec que una de les raons és que el patronímic és per ells perfectament compatible amb la francesitat.
Sí,
és a dir, el senyor Busquet, que li hem posat en el títol una medalla catalana,
és francès.
És francès, però és català, i ho és realment, com podria ser Bretó. No ho viu com una... Segur, no en tinc ni idea, no el conec. A més, diguem-ne, entrant als Estats Units, com tots els que no entren a Austràlia. Però no entren en contradicció les dues coses, no? Ara, a mi, hi ha un altre motiu de reflexió d'aquesta cosa estranya, que és... fins a quin punt els catalans som acusats de coses quan fem exactament la contrària, no? Això sortirà després en el tema del finançament, suposo. Els catalans som acusats d'una mena d'imperialisme, no? Fem nostre el que no és nostre. Anem a València i els diem, vosaltres sou catalans. No, nosaltres som valencians. Que bèstia! Fem exactament el contrari. Un senyor que es proclama català...
No el reconeixem
com a propi, no? Dius, però escolti, però si és ell... No és nosaltres que neguem. No, aquest senyor és nostre. No, és ell que diu que
vol venir.
I no el rebem, no?
I en tot cas està bé que hi hagi un esportista que es proclami català, perquè els que són catalans dins de l'estat espanyol no ho fan gaire sovint, que són esportistes catalans. És més, protagonitzen anuncis dient que són l'orgull del país Espanya.
Perquè en l'àmbit espanyol, català i espanyol són contradictoris, mentre que l'àmbit francès, català i francès, com Bretó i francès,
es veu més normalitat, diguem-ne.
No, d'una altra manera. No sé què és normal i què és anormal, això no...
Bé, no sé què és...
No, és que m'he quedat bastant mut amb aquest tema. M'agradaria que em recordessis el nom d'aquest senyor.
Frederic Busquet.
A sobre es diu Busquet.
Busquet, ells ho escriuen a Mou, diguem-ne, a la francesa, Frederic Busquet.
Bé, perquè de medalles catalanes n'hi haurà més en aquests Jocs Olímpics, no? Sí, no és que no és aquest senyor del Rosselló,
però aquesta,
n'hi haurà unes quantes més.
No és marginal, eh?
No, correcte. Una gran cursa, no sé. No, però l'altre dia, recordo la tertúlia de divendres passat, en què parlàvem de l'inici dels Jocs Olímpics i dèiem que tot el tema de les seleccions catalanes havia quedat aparcat, i jo insisteixo amb el tema aquest de que, hòstia, no sé, hem passat d'un govern, fins i tot, que allò va intentar l'oficialitat de les seleccions catalanes a través de l'hoquei patins a Fresno, amb un president de la Generalitat, Pasqual Maragall, que va arribar a dir que la resta d'Espanya haurien de començar a buscar la manera de dir, d'anomenar la selecció de la resta d'Espanya, perquè hi hauria selecció catalana. Llavors ell posava l'exemple de la Gran Bretanya, no? Que es diguin Ibèria o que es diguin alguna cosa així, que no se'n parla enlloc d'aquesta reivindicació de les seleccions catalanes. És una cosa que apareix periòdicament, però que ara no en parla absolutament ningú. I en canvi, doncs, escolta...
Això es fa l'ombra, no? Perquè...
Bueno, jo no sé si es fa l'ombra o no es fa l'ombra, però...
La plataforma, doncs, Rep Vies de la Generalitat va fent, suposo que les seves polítiques... Jo crec que s'està fent a poc a poc, perquè crec que el problema que va haver-hi a Fresno...
Massa soroll, potser,
Ja crec que sí, va ser massa soroll.
Ara la tàctica és una mica discreció.
Sí, però no ho dic tant a nivell, diguem-ne, de reconeixement o del treball també de la Generalitat, que també, sinó també a nivell popular. És a dir, no sé, em costa veure els mitjans de comunicació i en general la societat la reivindicació de la feina que fan els esportistes catalans en aquests Jocs Olímpics, no? La selecció d'hoquei, que són tots de Terrassa, la selecció de bàsquet, que 7 dels 11 són catalans, la selecció de waterpolo, 3 quarts del mateix, etcètera, no sé.
O l'Eurocopa de futbol, que...
Potser és que la gent està de vacances i estan pensant en altres coses.
Ara, tu no creus que això del comitè olímpic és perquè, o de la reivindicació de les seleccions, és el resultat dels fracassos? És que, vull dir, hi ha hagut fracassos molt sonors. És una mena de batalla en la qual costa molt d'obrir flancs, costa moltíssim.
Sí, però és que de fracassos sonors n'hi ha amb tot. És que això també lliga amb el tema finançament. O sigui, aquí tenim un president...
Tot lliga, és curiós,
aquí,
eh?
Ho podem fer lligar tot. No, però tenim un president d'Espanya, que es diu Zapatero, que havia de ser el senyor que havia d'aconseguir l'encaix de Catalunya dins d'Espanya per 25 anys, amb aquest estatut, fins i tot la pau al País Basc, però això deixem-ho estar, i que 3 anys després, i això incluïa el tema de la reivindicació de les seleccions catalanes, recordem que tenien uns socis que es deien Esquerra Republicana mentre va passar tot això de Fresno, i hem passat d'això a tenir un incendi monumental amb el tema del finançament, i que del tema de les seleccions catalanes no se'n parla, en fi, i de tants altres temes, no ho sé. I...
Això també ho has dit tu l'altre dia, no? Qui té l'estructura d'estat? Qui té la tradició? És una cosa com a autocrítica com a català. O sigui, per què no acabem d'actuar mai com a estat? O sigui, si tornem al finançament... Sí, per què no tenim una unitat? Per què no actuem tots amb el mateix objectiu? Jo crec que amb l'esport passa una miqueta el mateix, que hi ha maneres de fer, hi ha amb les seleccions, i que si no està la cosa més o menys de moda, perquè això, recordem que va tenir 500.000 firmes, que no és cap tonteria, 500.000 firmes per les eleccions catalanes, i sembla que ens oblidem de totes les nostres vegades, no?
Que per marcar paquet, que era una expressió que en alguna fase va fer i que després potser reapareixerà en una entrevista d'avui, una expressió que va fer fortuna, per marcar paquet es va generar la sensació que això era molt fàcil, de que això era parlant demà, no? Ostres, eleccions catalanes, però si les veure, i no és gens fàcil, les estructures esportives són molt impermeables. El Comitè Olímpic Internacional es va impermeabilitzar més del que estava i en època Samaranch. Vull dir que vam generar una expectativa, jo crec que exagerada. Però hi ha un altre tema que a mi m'inquieta relativament i que va més enllà fins i tot del cas català. A mi m'inquieta com estem cobrint els mitjans de comunicació els Jocs Olímpics. Jo quan els miro, Televisió Espanyola està fent una cosa inenarrable, eh?
El resum de les 10 del vespre.
Oh!
És una vergonya.
És horrorós.
Perdoneu. Els oients no tenen per què saber què va ser el resum de les 10 del vespre. No. I jo mateix, que estic dormint aquella hora, tampoc ho sé. De manera que, sisplau, procedeixin a explicar-ho.
Fan el resum del dia i després fan un programa en clau, suposadament d'humor, que es diu Passant Olímpicament.
Em penso una cosa prèvia. Fan la cosa que jo crec que tots els oients o espectadors esperen. És a dir, la gent no els demanis que segueixin totes les competicions, però els agradaria que a les 10 del vespre, per exemple, que és una bona hora, li donessin el resum, no? Que és el que volem la majoria de la gent. No aquí mitja hora o una hora de pura informació en la qual em resumeix el que ha passat durant el dia. No cal que em dongui 10 hores de no sé què.
Però un resum.
Perdona,
fet.
Vicenç, que
què te passa aquest resum? Què te passa?
Jo crec que li passa més coses, que és, diguem-ne, l'única notícia del que passa a Pequín és què hi fan els espanyols. És a dir, per un senyor que surt ara al carrer i diu, què està passant a Pequín? Diu, hi ha uns senyors que competeixen, que són els espanyols, i el pèl, aquest, o com es diu.
El pèl.
I ningú més.
Home, fins i tot hi ha una secció, Vicenç, que es diu l'Espanyol del dia.
Dius, ostres, però...
I els que guanyen, una altra cosa, Sobretot els que guanyen, els que tenen opcions, els que guanyen. Que en perden molts, cada dia en perden una pila, com és natural, diguem-ne.
Sí, se'n
parla poc.
Que són tan fidels seguidors
a aquesta secció. Perdona, Pere, mal explicat. Perquè, per exemple, les carreres de natació no les donen senceres. Quan la carrera de natació dura 2 minuts, la podrien donar sencera. Ho donen tot tallat i hi ha una quantitat de publicitat que és terrible.
Molt mal, exacte. Molt mal.
Sí, gairebé com les pel·lícules, ja.
El dia del cas del dopatge al ciclisme, com va ser tractat aquest tema?
Doncs bastant, com es diu a castellà, de manera sucinta, diguéssim. No es va, una cosa que no es veia gaire clar.
Va estranyar que no diguessin que era nascuda a Ribes de Freser, aquesta
noia. És que curiós,
més
sorprenent. On no ho van dir, però sí que va obrir l'informatiu, va ser el Telenotícies, no sé com es diu exactament, de Canal 9 de dilluns al vespre. Perquè amb això a la TDT jo a les 9 vaig fer la cosa, vaig trair el sumari del Telenotícies de TV3 i vaig posar el això del Canal 9, l'informatiu de les 9, i començava amb el cas del dopatge, i molt indignats,
Sí, sí. I crec que TV3 també li va donar bastanta canxa en el tema del dopatge.
Vull dir que això dels jocs, cada dia hi ha un esdeveniment esportiu formidable. Hi ha un partit de bàsquet entre la Xina i els Estats Units. Hi ha això, el 4% aquell, que va ser espectacular. Mm-hmm. Si no hi ha hispànic, no existeix. Bé. Jo trobo que, però això no és només espanyol, a França fan el mateix i això no va.
Faré d'advocat del diable, i si tinguéssim seleccions pròpies i TV3 curis la informació dels esports, l'enfocament no seria aquest.
Esperem que fes més bona televisió.
Seria desitjable que, a més, la resta de la informació la donguessin també molt ben donada.
O sigui que la queixa no és només que es posi l'accent en la qüestió espanyola, sinó que no s'expliqui bé la resta.
I que s'utilitzin masses adjectius, masses verbs, així entusiastes, és a dir, que s'imposa anglosaxó.
I el tema és els Jocs Olímpics.
Dóna'm bon, sisplau.
No, dic que sobre la narració, l'altre dia vaig seguir la qüestió de l'esgrima, aquest noi abajo, aquest noi de Madrid, que va treure un bronzo a
que portava la samarreta a l'esquena, una cosa que posava abajo Espanya.
Sí, clar. La narració d'un combat tan fantàstic, perquè la veritat ho vaig trobar emocionant. Clar, quan la televisió pública fa una narració, vamos Pirri, vamos España, una cosa hooligan, doncs a mi no m'acabo de trobar. No sé si la televisió francesa passa el mateix, no sé si a la BBC deu fer el mateix, però no vaig trobar, diguéssim, prou acurat. O sigui, a veure, si tu t'escoltes la ràdio per escoltar un pelit del Barça, ja saps el que... Ja és la teva d'allò, no? Però una cosa que hauria de ser... Bueno, estem parlant d'esgrima, no sé. És que em vaig trobar una miqueta artificial, el hooliganisme, en aquest sentit.
El problema, de tota manera, és que els Jocs Olímpics són una gran oportunitat per fer nacionalisme, diguem.
No, que l'esport no és política.
Perdona, la Carta Olímpica fins i tot diu que els atletes competeixen de manera individual i fent abstracció de la seva pertinença a qualsevol part de món, diguem.
Però en canvi, fins i tot els tenistes van amb la samarreta del
perquè estan obligats a formar part d'un equip, diu la Carta Olímpica. Ara, darrere d'això, que és la Carta Olímpica, aleshores el que hi ha és el nacionalisme activíssim, que jo també crec que té molt a veure, quan parlem d'això de l'oblit ara, de les nostres seleccions i tot això. Home, no ens hem d'enganyar, que hem passat una inflació entre la selecció de futbol i Jocs Olímpics. És l'hora, diguem, de que Espanya tregui la son de les orelles i hi pugui aparèixer.
Anticrisi.
Tornarà a passar altres èpoques en les quals això anirà de baixa.
I a més hi participa en això una lluita entre grups mediàtics o entre ofertes mediàtiques. És a dir, la 4 va tenir un triomf en audiència en l'Eurocopa, i Televisió Espanyola li copia... És a dir, tothom intenta fer lluir allò que té, fins al punt que jo a vegades he trobat absolutament exagerat el que fa TV3 amb l'Alonso, però també és el seu sistema de, ja que tenen la Fórmula 1, doncs diguem-ne que tenir-ne el màxim rendiment d'audiència.
Sí, però Espanya guanya musculatura també esportivament i també, no, en aquest cas no amb els diners, però sí amb els esportistes catalans.
Seguim parlant de jocs. Ningú ha fet la pregunta clau en aquesta qüestió, que és què feia el Villatoro llegint l'Independent. I on estava?
Estava a Bolquera, que és allò a l'altra banda de la frontera, però on parlen català, i això. Quan vaig anar a comprar les patates, doncs vaig comprar l'Independent.
Més coses derivades dels jocs. Estàvem parlant d'un nedador rossellonenc, però també hem d'expressar, crec, la nostra admiració, sorpresa, no sé ben bé quin seria l'adjectiu, amb el senyor aquest, el Michael Phelps.
Home, aquest noi acaba de guanyar dues medalles més i en porta 5, crec.
I 5 rècords del món.
5 rècords del món.
Són els rècords del món, efectivament.
Com qui va buscar patates, diguéssim, va al·lucinant. I sembla ser que la clau és com fa els viratges, que és aquella tombarella que fan a la piscina.
I el banyador.
Que jo no faria mai, això.
I el banyador aquest, aquest banyador que porten. Que hi ha gent que es comença a plantejar si aquest banyador l'haurien de donar a tothom perquè hi hagi realment igualtat a l'hora de nedar. Perquè els nedadors més pobres, diguem-ne, no poden costejar-se un banyador tan car que es veu que la pots fer servir una o dues vegades perquè es trenca.
Però això tampoc es deuen poder entrenar.
Alguna cosa deu tenir a veure el banyador, dic jo, perquè baten el rècord cada cursa. En fi, no som un expert.
El 4 és per la piscina, em sembla.
El 4%, 5 equips van quedar per sota l'anterior rècord. Ha d'haver-hi un element tecnològic.
Avui el 4x200 que he vist aquest matí abans de venir cap aquí, que em sembla 4x200 lliures, els de crawl, diguem-ne, han batut el rècord per 3 o 4 segons de distància, una cosa bàrbara, també.
L'aigua xinesa...
A cada cursa que fan...
Diu que la piscina és molt ràpida.
Estructurada i...
Hi ha una altra cosa del Phelps, és que em costa sempre de... Que és la conformació del cos d'aquest noi. És una cosa que... Perquè això no és una cosa que tingués el Marc Spitz, per exemple.
És molt més alt, aquest noi, sí.
Aquest xicot té un físic que està parit per ser el que és, aquest noi. Per guanyar totes les medalles en natació, perquè... aquesta llargària de braços tan extraordinària, aquests peus tan
48.
enormes,
sembla que té una talla 48 de
una cosa espantosa,
molt popular,
i el cor i la figura, quan aquests dies ha celebrat èxits i ha xamplat els braços, té una figura que és clar, està pensat. Els seus companys dels relleus no tenen aquest físic, corren, neden molt bé i deuen ser boníssims, però ell és una altra cosa, ell pertany a una altra espècie, i és que té un cos pensat per nedar, i és clar, és imparable, no?
Ell és com un granotot del Sánchez Piñol, del llibre de la pell freda, referència davant de dos escriptors,
no està mal pensat, no està mal pensat.
Suposo que un altre factor, per diem-ne, del tecnològic i el físic, és algú m'explicava, gent del món de la natació, la bondat del sistema americà de construcció de nedadors, no? És a dir, el món de la natació no produeix clubs com competitius com podria produir el bàsquet o el futbol, i en allà l'estructura de formació de nedadors està vinculada a les universitats. I, vaja, la major part dels medallistes, encara que no siguin americans, acaben sent formats a les universitats americanes, que és una mena, diguem-ne, de planter extraordinari, diguem-ne, una cosa molt, molt construïda, sense que sigui l'Estat, sense que, diguem-ne, d'una manera privada, però que funciona, no?
També passa en el cas del bàsquet.
Sí,
hi ha una universitària molt forta i els jugadors passen de la universitat de la NBA, passen 4 anys jugant les lligues universitàries i passen a la NBA, i deu passar
americà, també crec que amb l'hoquei, no, és bo, no, però sí, és veritat que
no és una estructura de clubs,
i després també la competició constant, aquesta cosa dels trials que en diuen, a l'hora de seleccionar-te
pels Jocs Olímpics hi ha una competició brutal que diuen que és una miqueta injust perquè en un dia depens de si vas o no hi vas, no? Però això també és una manera d'entendre el món, no? O sigui, també...
Ara, això és curiós que les nostres universitats, quan s'han dedicat a l'esport, han acabat sent utilitzades com a llocs d'esplai, és a dir, les instal·lacions esportives de les nostres universitats essencialment és un lloc on esplaiar-se, no un lloc on competir i formar-se esportivament, eh?
Fins i tot a les escoles de secundària, fins i tot a les escoles de secundària dels Estats Units tenen lligues molt potents i en canvi aquí tenim una mancança molt evident
d'esport de base,
diguem-ne, d'esport de base a les escoles, als instituts i a les universitats. Aquí sí que has d'estar federat i jugar en un club, és una estructura molt diferent i pel que es veu, la que funciona no és precisament la nostra.
Per segons què, per exemple, en àmbits que tenim clubs forts, que ha passat amb el bàsquet, diguem-ne, el bàsquet a Catalunya té una estructura molt potent que a vegades estava vinculada fins i tot amb l'estructura parroquial, diguem-ne. La pista de la parròquia es feia servir per jugar a bàsquet i per jugar a hoquei patins, no? Quan hi ha hagut aquest, s'han donat un esport d'èlit molt potent i el cas de l'hoquei herba és espectacular, és a dir, si hi hagués en el món un torneig no entre estats sinó entre ciutats,
entre ciutats,
Terrassa que té que no tingui un altre lloc tradició, però sobretot té uns clubs molt potents que produeixen hoquei, però que a més produeixen vida social i que tenen pistes de tennis i fan mítica.
És que no deu ser tan bo com l'americà, però és molt més bo que tota la resta d'Espanya, perquè en canvi abans parlàvem que nosaltres aportem un terç dels olímpics espanyols, és a dir, que som el millor, el lloc més ben organitzat esportivament. Ara mirem als Estats Units i potser...
No, però fixa't en això, és veritat, això que diu el Vicenç, és a dir, el bàsquet sí que a nivell d'escolar hi ha bones lligues, no? I a Barcelona hi ha clubs amb una tradició, diguem-ne, de molts anys d'escolar i de jugar als patis de les escoles i de lligues els diumenges, i llavors en surten grans jugadors de bàsquet.
Una última qüestió sobre els Jocs Olímpics.
Helena. De les coses, de les dues coses que deies tu de l'esport de les escoles, tradicionalment, que eren bàsquet i hoquei de patins,
sí.
La de patins s'ha acabat. Jo us ho dic perquè jo
soc seguidor de l'altre hoquei.
Exacte. Jo soc seguidor de l'altre hoquei. Jo ho veig amb la meva canalla quan jugaven, ja en tinc un encara que és professional de hoquei, encara ara. Però quan jugaven de petits amb les escoles de Barcelona abans, jugaren molts equips, per exemple, dels de col·legis, sí. Això ha anat desapareixent.
Sí,
perquè el hoquei de petits té el problema, que també tindria el hoquei d'herba, que és la instal·lació, el camp, diguem, sí. La pista. Mantenir una pista en condicions, com Déu mana, en una escola, amb el preu del pam quadrat d'avui dia, etc, cada vegada és més complicat. S'acaba finalment tot, o bé, amb camp de terra o amb camp asfaltat, que va més aviat bé pel bàsquet i coses així. En canvi, el hoquei que necessita una paret contra la qual rebota la bola, això és un altre problema i s'està acabant, el hoquei sobre patins de les escoles que Barcelona tenia molt arrelament està molt de baixa en aquests moments
i per sort
els clubs
llans el planter es fa en la canalla dels clubs.
Jo crec que els clubs catalans, sobretot en bàsquet i en hoquei patins, i en part també en hoquei herba, han superat una cosa que semblava impossible, que era passar de l'esport estrictament amateur a un esport semiprofessionalitzat.
Sí, sí, sí,
és a dir, quan la penya guanya Tel Aviv el campionat d'Europa, dius, això és ja el final del cicle, perquè és un club de tota la vida, com s'adaptarà a la societat de l'espectacle televisiu, amb el... I ho han fet, jo crec que això té un mèrit extraordinari.
Sí.
Bé, deia que volia introduir un últim tema. Avui esteu molt riallers.
Estem molt bé.
És que aneu de cap de setmana llarga, aquest cap de setmana. Us nota una actitud vital molt positiva, molt optimista.
Millor.
Molt encertada per un dimecres 13 d'agost.
És 13, a sobre.
Sí, és 13, però és dimecres. No és ni dimarts ni divendres.
Cada mes n'hi ha un de 13.
Sí, efectivament. A veure... El tema dels petits, grans, digueu-lo vosaltres a l'adjectiu, enganys de la cerimònia d'obertura dels jocs, el cas concret de la nena aquesta que cantava però resulta que era playback i no només no era playback sinó que la veu no era la seva, era d'una altra nena que no la van deixar sortir perquè era massa lleig, amb la cara arrodonida, la dentadura correcta, també estem parlant de nenes de 7, 8, 9 anys. Alguna altra cosa, alguna imatge que es va afegir, sembla que alguna trempota hi va haver durant la cerimònia. Què us ha provocat això? El coneixement d'aquesta notícia.
Home, primer que no saben mentir, perquè 4 dies després ja ho sabem, però vaja, els valors olímpics que transmet no deixar cantar una nena perquè sigui grassoneta o lletxeta, Era mona, tampoc era...
Jo he vist la foto, és veritat. O sigui, el valor que transmet no és gens olímpic.
No, la que no van ensenyar.
Tampoc ens hauríem d'esquinçar les vestidures massa hipòcritament. Primer, perquè el tema del playback ja fa molts anys que dura, diguem-ne.
Gràcies a Déu.
No, però els enganys... Sí, ja hem guanyat moltes vegades, però els enganys que hem sofert tots amb l'ús del playback a la televisió i a tot arreu...
I no el van inventar la Xina, precisament.
No, no l'han inventat els xinesos, fa molts anys que corre. I després, no, i després l'altra cosa, que és que l'ús de tant de la imatge com a tan poderosament present acaba fent molt possible moltes trampes, no enganyem, escolta, això de què... Perquè em diuen, per exemple, ara que part dels coets que es van veure, eren filmats i no esclataven realment.
Alguns creats per ordinador, és a dir, que no van esclatar mai.
Molt bé, doncs escolta'm, doncs esclar, si utilitzem la tecnologia de la imatge per millorar una proposta de cerimònia inaugural... i acabem fent, si al final la farem virtual, la cerimònia serà un muntatge televisiu i no hi haurà res, els de l'estadi no veuran res i en canvi els de casa per la televisió ho veurem absolutament tot, diguem. No m'estranya tant, què voleu que us digui, no?
A més a més, això de manipular, als Estats Units la cerimònia d'inauguració la van fer 12 o 14 hores més tard, intentant boicotejar les imatges d'internet perquè tingués audiència i perquè es fes en horari de prime time. I les curses del Michael Phelps que parlàvem ara fa un moment, les hem de veure nosaltres a les 4 o a les 5 del matí perquè els Estats Units les puguin veure al matí. Llavors fan fer les finals al matí.
No, les puguin veure a la nit, hora de prime time.
Puguin veure a la nit, perdona. Fan fer les finals al matí a la Xina, cosa que no s'havia fet mai, que es facin les finals de natació al matí, perquè als Estats Units sí, a prime time. Tot això també és manipular, no?, d'alguna
sí?
manera.
Sí? Per què?
Bueno, doncs perquè adeques el desenvolupament d'un esdeveniment a les exigències de la televisió.
Clar. Sí. Home, els horaris del futbol, el diumenge, el dissabte...
Avui el Barça ha jugat 3:15.
Ha canviat l'horari, no?
Sí,
sembla per... Bueno, deu ser per la tele, no?
Sí, sí,
paga la tele, eh?
Qui paga
sí,
mà?
No, sí,
qui
no,
paga
no, mà? No,
Déu-n'hi-do si paga, sí, sí.
No només paga, sinó que viuen del que paga la tele. Vull dir que. jo crec que els xinesos el que els ha passat és que tenen l'entusiasme dels conversos, no? I llavors han entès que el món va d'una manera, i ja ho han entès bé, però se'ls en va la mà, perquè en el món en general... Ja sabem que una persona que canta li valorem dues coses. L'aspecte físic, hi ha cantants famosíssims que ho són fonamentalment perquè donen bé per una imatge, i la veu. I diuen, home, doncs si els dos aspectes són importants, doncs un el posarà una persona i l'altre una altra. Home, això és lleig. Passa a ser lleig.
I es feia l'altra cosa del temor de que la cerimònia olímpica, no ens oblidem mai, no pot fracassar de cap de les maneres. És a dir, posar una nena de 7 o 8 anys en la responsabilitat enorme de cantar en viu... és un risc que probablement l'organització no es pot permetre. Ara que parlo amb independència del fet de que l'altra nena fos lletja o bufona, eh? Sinó el fet de cantar en viu, corre el risc de posar una nena de 7 anys davant d'un micro en una cerimònia olímpica, no el pots córrer aquest risc, perquè aquella nena en aquell moment... Això és com l'enxaneta, no?
Ara no pujo.
Aquella tant d'any hi ha una enxaneta que diu, jo ara no pujo, doncs, i si la nena diu, ara no canto, tu, no pot ser, no s'ho poden permetre.
I la fletxa del Rebollo va anar realment dins del paveter de l'Estadi Olímpic.
Bé, va passar
no,
com a mínim...
però no hi havia d'anar.
No trenquis el somni.
No,
no,
no hi havia d'anar.
Com a mínim va passar pel damunt.
Va passar pel damunt.
Després, si es va encendre perquè algú va obrir la maneta del gas o no...
Això ha quedat doncs, en la...
Que va passar pel damunt, malgrat el que es va publicar, és veritat. Ja ho he vist, El Vidatoro també ho va veure.
Sí,
estaves
sí,
allà,
sí,
tu.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí, que ja hi vaig.
Tanquem aquest tema. Volia preguntar-vos sobre el tema i tot, perquè és molt tard i volem parlar de finançament. Només contestem amb un monosíl·lab. A triar entre sí i no, en principi,
Seria... N'hi ha més.
N'hi ha més, però triem un d'aquests monosíl·labs. Ha fet bé l'entrenador Guardiola al final quedant-se a l'Eto? Vidatoro?
Sí, perquè no em deixes triar res més. Però sí, sí en les circumstàncies en les que tenia, és a dir, el triem perquè és el millor del món i perquè és el que més ens agrada? No, el triem A, perquè no l'hem pogut vendre, i B, perquè no hem pogut comprar els que haurien de substituir.
Exacte. Algú discrepa dels altres tres?
Sí, pels mateixos motius que en Vidatoro, jo crec que no.
Ah, que no?
Ah. Però per lo mateix.
Pels mateixos motius.
Doncs ja ha quedat molt clar.
Sí, perquè el Barça no és un club social, és un club de futbol, i si l'Eto no té bona relació amb els companys a la feina, és igual, l'important és que faci gols.
Ho veurem aquesta nit. Aquesta qüestió, igual que totes les que hem comentat abans sobre els jocs, la transmetem immediatament als nostres oients perquè es posicionin si en tenen ganes. Al telèfon al 93-201-7474, correu electrònic matí@catradio.cat i també els missatges de text curt al 70-33. Han d'escriure la paraula catmatí, un petit espai en blanc i a continuació el que vostès estimin oportú. Ara pararem un moment per la publicitat, no sense abans advertir que ha sortit la xifra de l'IPC del mes de juliol. No és una bona xifra, tinc aquí en pantalla més o menys Ha baixat, perquè el mes de juliol sempre baixa per la cosa de les rebaixes, però el que interessa veure és què ha passat en els últims 12 mesos, la interanual, que es diu. A nivell de tot l'Estat ha pujat fins al 5,3%. Estaven al 5 i ha pujat fins al 5,3%. Diuen que la culpa és de l'habitatge, transport, oci i cultura. En un principi també aliments i begudes no alcohòliques, que per exemple pugen un 7% en un any. I en el cas de Catalunya, curiosament, l'interanual està un pèl més baixa que la resta de l'Estat. Està al 5,1%. Són dades que acabem de saber i per això les transmetem a la nostra audiència. Ara ens aturem. Fem una mica d'anuncis i després sí que parlarem de finançament.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Vichy Catalana es preocupa per la teva salut i investiga el metabolisme del colesterol. Vichy Catalan. Salut.
Tengui, farti.
A aquest pas acabem la col·lecció.
Els cromos són cosa de nens, oi?
No esperis més. Aquest diumenge BBVA t'avança la temporada i et regala l'àlbum de la Lliga en primícia amb La Vanguardia. Corre a buscar-li l'àlbum i regala-li els primers cromos. No et quedis sense. Aconsegueix-lo diumenge 17 amb La Vanguardia gratis. Endavant.
Molta gent no sap que Bezoia és una aigua de mineralització molt feble recomanada per la Fundació Renal. Però saben què és l'efecte Bezoia?
Doncs...
L'efecte Bezoia no s'explica, tio. Se sent.
No ho sé. L'efecte del baixíssim contingut en salts, oi?
És que ajuda a no retenir líquids, que a nosaltres ens va genial.
És sentir-se bé, sí. Aquest és per mi l'efecte Bezoia.
Com et vols sentir avui? Sent l'efecte Bezoia.
Grup Llet Pasqual, patrocinador de l'equip paralímpic espanyol.
Aquest estiu, amb l'Avui, llibres en català per tota la família. Escapades, manga, cuina catalana, narrativa, actualitat, infantil i juvenil. Aconsegueix cada dia al teu quiosc un llibre en català per només 2 euros. Més informació al diari o a avui.cat, només amb l'Avui.
El que és més heavy és el xiringuito de platja al Calavera. Les patatones braves infernals, les sapietes Calavera i uns pebrotets de Padrón que... Yeah!
Encara que per heavy, això del premi de l'11, amb 20 milions d'euraço.
Diumenge 17 d'agost arriba el premi més heavy de l'11, amb el sorteig extraordinari d'estiu. Aquest estiu serà una canya.
Doncs això.
Aquest estiu, facis el que facis, Catalunya Ràdio.
Entrem a 10 del matí. Això és el matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Avui és dimecres 13 d'agost i estem conversant amb l'Antoni Dalmau, el Vicenç Villatoro, en Joan Foguet i en Tian Riba en el nostre temps de tertúlia, que mica en mica es va acabant, però encara li queda una miqueta de temes. Per exemple, com hem anunciat abans d'anar a la publicitat, que parlaríem del finançament. Bé, de fet, els nostres oients a vegades potser es deuen cansar de sentir parlar del finançament, perquè cada dia hi ha alguna coseta nova. El termini del 9 d'agost va expirar i de moment no hi ha nou sistema de finançament. I ara m'agradaria sotmetre a la consideració dels tertulians a les últimes declaracions i contradeclaracions que han arribat en aquest àmbit, especialment les que venen del president de l'Aragó, el senyor Marcelí Iglesias, i també les que arriben de la número 2 del president gallec. Les dues van, bé, les dues van en la línia, diguéssim, de carregar-se la idea de Catalunya, en un cas amb la bilateralitat, en l'altre cas diuen directament els gallecs que per cada euro que es doni de més a Catalunya serà un euro menys que rebran els gallecs. Curiosament, sembla que van de Galícia cap a Catalunya els euros.
No, però jo sobre això, permets arrencar amb això. L'Avui diu Avui, que diu, qui la diu més grossa?
Sí. Això diu una senyora que es diu, perdó, Mar Barcón, que és la mà dreta de Tourinho a Galícia.
Doncs el diari, perdoneu, el diari destaca com a qui la diu més grossa. Jo he trobat que, en canvi, era una declaració molt raonable, perquè crec que aquesta senyora té tota la raó. És a dir, si a Catalunya se li donen els diners que li pertoquen i l'Estat no fa una aportació de diner fresc, és evident que algú en rebrà menys. A mi no m'escandalitza que es digui que els gallecs rebin un euro menys perquè els catalans en rebem un de més. El que s'ha de saber és si els catalans reben el que els pertoca o no els pertoca. I si el que ens pertoca és menys del que estem donant, algú altre deixarà de rebre. No em sembla una declaració. Vull dir que aquesta senyora probablement té tota la raó, no dic només en Galícia. Pot ser un euro de Galícia, pot ser un euro d'Andalusia, pot ser un euro d'Extremadura, però d'algú altre han de sortir si l'Estat no n'hi posa de nous, de frescos. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que això simplement el que està passant és que totes les comunitats que tenen a perdre alguna cosa si es canvia el sistema, no es resisteixen a perdre, és que és una cosa que en fi, vull dir que és curiós que parlin els de Castella, que parlin els de Galícia, que parlin els d'Andalusia, que parlin els d'Extremadura. Naturalment, no parlen els de Madrid, no parlen els de València, no parlen els de Mallorca, etcètera, etcètera.
Estan ben callats, aquests.
Exacte. Que... Perdona, i no parlen els bascos, perdoneu?
Exacte.
Perquè no els que mai no parlen són els bascos, que ja té
pebrots
també. Ja té de llances també la història que ara la compareixença o no del Zapatero pugui dependre del PNB. En un tema de finançament, eh? Que els del PNB decideixin si hi ha d'informar-se sobre... Ells, precisament els bascos, també té de llonsis, eh, la cosa?
Té de llonsis que els bascos no són mai insolidaris quan no porten res a la cosa comuna, diguem-ne, i en canvi aquí...
Fan el desentès absolutament.
Amb Catalunya són molt insolidaris. I això ho veurem. Jo crec que la previsió de la compareixença d'en Zapatero és que no el veurem trencar les vacances. Bueno, si les trenca avui per anar a la Comissió Delegada d'Economia, però no les trencarà per això, no? Una altra cosa, unes altres declaracions que és encara una miqueta més de fons són les del president de Castilla-La Mancha, en Barreda, substitut natural de José Bono, que el que deia és que Catalunya el que s'acostuma és a ser una comunitat autònoma més, que crec que és el rerefons de tot plegat, és això, i que crec que en aquest sentit el que està fent el govern de Catalunya, crec que està mostrant bastanta fermesa, que la veritat és que era bastant, lluitava bastant, era molt escèptic d'aquest plante d'estat el dia 9, i que crec que el govern fa bé en respondre a aquests, diguéssim, aquestes... Fa bé en estar en aquesta guerra declarativa perquè no sembli que els catalans ens arronsem, no? Perquè sempre sembla que els catalans al final acabem pactant, acabem dient de tot que sí, i em sembla bé que en aquest sentit, doncs, si el conseller Castells o el mateix president vagin replicant a qui més o menys s'ho mereixi, no?
Acabaran pactant, com per la màgia.
Com?
Dic que acabaran pactant com per art de màgia, com passa sempre en aquestes
situacions. Ah, bueno, el darrer últim, sí.
Una mica difícil...
Però mentrestant, que dintre de la sanificació
hi hagi... de finançament,
El que passa és que el que ara és difícil és trobar bo qualsevol acord de finançament. Jo crec que això...
S'ha posat malament la cosa.
Sí, el PSC, i ho dic admirant-ho, el PSC i particularment el president Montilla s'ha cremat moltes naus. És a dir, tenia moltes possibilitats al començament del procés. Dir, escolti, va, amb qualsevol cosa... No, ara o va bé o ho té molt...
S'ha reduït el marge de maniobra, si mateix.
Ara, jo em sembla molt greus, i estic d'acord amb l'Antoni Dalmau, això, la del gallec o la de la gallega, em sembla normal. El que surt a un lloc deixa d'anar a un altre, i les balances fiscals no s'han publicat fins ara, no pas perquè ja sabien que el cas de Catalunya era escandalós, és perquè sabien que el cas d'Extremadura era escandalós. Els que han evitat que es publiquessin les balances fiscals eren els que sabien que, ostres, que era escandalós el que rebien de més. Ara em semblen més greus les de l'Iglesias i les del Barreda per una cosa, perquè estan dient l'Estatut no existeix. La bilateralitat és estatut. I, per tant, el caràcter diferencial de Catalunya és estatut. Què t'estan dient quan diuen, no, escolti, no volem bilateralitat i no volem... Diu, escolti, això de l'estatut ho vam aprovar, està votat, però no n'hem de fer cas. I aquesta teoria va fent el seu forat, perquè no n'hi fa cas.
I les del president de Castella, no solament això, són anticonstitucionals. La Constitució diu que hi ha nacionalitats i regions. i el president de Castella diu que Catalunya ha d'entendre que és igual que les altres, no, perdoni. En el marc polític espanyol, ja no dic el que pugui voler Catalunya. En el marc constitucional espanyol, en bona doctrina constitucionalista, hi ha nacionalitats i regions. Llegeixis la Constitució, almenys això.
I això que deia ahir en el cadira on està assegut ara el dia en riu el senyor Pujol, que en un principi com a mínim Convergència fins a la votació dels pressupostos seguirà del bracet, i més enllà si convé, dels tres partits de govern, així com el tertulià Vidatoro es mostrava gratament sorprès per la fermesa del president Montilla, aquest acompanyament de Convergència que està mostrant cap als tres partits de govern causa també alguna sorpresa en els aquí presents?
No, jo crec que aquesta vegada els partits catalans han entès la lliçó de l'Estatut i que si tornen a trencar aquesta unitat que hi ha, aquesta unitat, aquesta fermesa que hi ha, diguem-ne, del tripartit, més Convergència i una mica el PP per interessos, i sortiran perdent tots en general. I Convergència també s'ha adonat que ells també surten perdent amb una mala imatge del govern també. I en el cas del PSC, jo crec que ells se n'han adonat que la manera que tenen per ocupar la centralitat aquesta que en el seu congrés deien que havien d'ocupar és justament fent el paper que feia Convergència i Unió en el seu moment. No sé com acabarà tot plegat, però, en fi, com deia el Vicenç, és difícil fer marxa enrere quan s'ha anat tan enllà en la... en els programes i en els gestos.
Jo, per això, a mi em continua també semblant incomprensible l'actitud inicial del Solves, o del Zapatero al darrere. Tu no pots anar tenint un problema que crema, com és aquest, una patata calenta com aquest, que la teva oferta de la taula primera de negociació es col·loqui tan arrenada, diguem, dona un marge de maniobra també. O sigui, jo crec que el president de la Generalitat és cert que s'ha reduït el marge de maniobra a si mateix, però el Solves amb una oferta tan baixa fa molt difícil també poder oferir alguna cosa interessant, és a dir, havia d'haver fet... En fi,
això, semblava natural que aquest, en l'àmbit socialista, això fos una cosa triangular, no? Sí. Hi ha el Chávez, hi ha el Montilla, i per sobre el Zapatero, fan un triangle. I no, acaba sent una ratlla amb tots a una banda i el Montilla a l'altra, no? El Chávez, el Zapatero i el Solves estan en el mateix lloc. Ostres, jo crec que també és un error estratègic, això.
També s'han ells, també s'han limitat al marge de maniobra.
No tenien en compte, o potser no tan en compte, que el senyor Montilla és president de la Generalitat i que té els seus interessos, i que, bueno, és una alegria que aquesta, diguéssim, aquest marc dintre del món socialista que tots creiem que seria així, que seria un pim-pam-pum, doncs que vaja, que hi ha una ratlla i una altra, que és una ratlla que és Catalunya, i l'altra ratlla, doncs, en aquest cas els veuen socialistes.
Molt bé. Deixem... La política, perdona, Pere, és una cosa tan extraordinària que una cosa que sembla enquistada, al cap dos dies es desenquista.
Sí, doncs, sí.
Ja ho veurem
demà passat. Ja veurem què és el que passa.
Tothom destapant cava.
Molt bé. Ja veurem quan... No farem la porra de veure quan es desenquistarà aquesta qüestió. Deixem el tema finançament, en seguirem parlant amb el senyor Puigcercós, que ja és aquí fora esperant per entrar, però no voldria acomiadar els meus tertulians d'avui sense que em comentessin aquestes xifres que han sortit sobre el tema de la reducció obligatòria als 80 km per hora. Coneixíem els beneficis en l'àmbit de la mortalitat a la carretera i també els accidents greus, però no en sabíem els beneficis mediambientals, que recordem van ser els que inicialment van impulsar aquesta mesura, dins un paquet, per cert, on no només hi havia la dels 80 km per hora, sinó que hi havia una pila de mesures, 73 en total, crec. Bé, han sortit les primeres xifres, encara no són definitives, però diu que s'ha reduït la contaminació entre un 3 o un 4%, i la pregunta és automàtica. Val la pena tot plegat per aquest 3-4%?
Home, en inici eren 3 anys arribar a un 30%. Jo no sé si en 3 anys s'arribarà aquest 27%. Tampoc sé, perquè no es publica, si anant a 90 encara es contamina menys. I l'altra cosa, si aquest 4%, jo no tinc clar si és l'emissió de gasos, és la reducció de combustible, o és en contaminació total. Jo tampoc no tinc gens clar. Ara bé, si és un 3%, sembla minso tot plegat.
Jo crec que l'actitud de l'usuari, per exemple, jo, que cada dia entro, Barcelona amb les 80 quilòmetres per hora, és d'un profund escepticisme en general, diguem. No acabem de comprendre què fem en aquella mena de processó, de vegades terriblement perillosa, tot sigui dit, amb aquesta reducció. A més, ja hi comença a haver molta gent que ha après que entre radar i radar pot anar a la velocitat que vulgui. I aleshores van molt de pressa i quan arriben davant del radar et frenen del davant en sec.
I la frenada de final de túnels és formidable. Exacte. Aquella és universal.
Aquesta cosa, aquesta cosa jo crec que ens situa en un terreny, repeteixo, de profund escepticisme.
Vidatoro?
Jo crec que la mesura era propagandística en el millor sentit de la paraula. Vull dir que era una mesura que ells no haurien dit, diguem-ne, de crear consciència, més que no pas de crear resultats. Per tant, els resultats són menors, però jo crec que tampoc els esperaven. És clar, si tu vols... no un 3%, sinó un 100%, hi ha una cosa, prohibeix els cotxes. És a dir, ja estan a punt, vaja.
No, no, és que anava a dir això, que es contamina menys anant amb patinet, efectivament.
O aneu tots com faig jo amb un cotxe híbrid, home. Que...
Tu has un cotxe híbrid?
Jo fa 4 anys que vaig amb un cotxe híbrid i sóc un gran apòstol d'aquesta causa.
I on l'endolles? A casa?
No l'endollo enlloc, perquè és d'aquests de...
Ah, d'aquests que van carregant...
De benzina,
amb
benzina i elèctrica alhora.
I els, compte, els números surten amb
home,
això?
Home, perdona, surten claríssims.
No, sí, és quan gastes, aviam.
No, jo no, perdoneu, jo sóc molt poc, jo sóc molt de lletres, diguem, sóc incapaç de fer números sobre aquestes coses que tothom em pregunta.
Els quartos són els quartos,
Jo només us puc dir que de tant en tant m'he trobat que em paren els Mossos d'Esquadra. Jo penso, ostres, què de que m'he fet? I em paren per preguntar-me, què? Com va aquest cotxe?
No m'ho crec.
Sí o no? I tant, perdona, m'ha passat unes quantes vegades, això.
Però, home, deuen aprofitar que t'han parat per preguntar-te com el cotxe.
No, he de matisar. No, no em paren en plena circulació per la carretera. però amb un semàfor, per exemple, sí. En un lloc d'aquests que jo ja estic parat, o que sí. Va bé, diguem, un lloc que vagi bé,
sí.
Què, com va aquest cotxe? No, i tant, m'ho he preguntat vegades.
Caram,
però, escolta, Vicenç, funciona des del punt de vista de baixar consum. Claríssim, eh?
Molt bé. Doncs mira, aquest anunci per la cosa del cotxe híbrid.
Sí,
queda feta. O queda fet. Tertulians estimats, gràcies per la vostra compareixença. Dalmau, Vidatoro, Fuguet i Riba. Fins a la propera. A tots plegats, que tingueu un bon pont de la Mare de Déu d'Agost.